Bon dia, Catalunya. Taquem la paradeta de les generals i obrim la de les municipals i europees. Sembla que això de votar se'ns està donant bé. Al programa veurem com es preparen les properes eleccions i com la política s'apodera de nosaltres i del nostre Facebook. Coneixerem els messies contemporanis i els enviats divins per obrar la terra com Rodrigo Rato i parlarem de teca. Amb l'avanç informatiu ens plantarem al 1995, que va ser un any de canvis en el terreny polític, el Gerard ho té clar, i l'Alba ve disposada a dormir amb serps verinoses. Us ho creieu? Jo tampoc. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda.
Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
Facebook, Twitter i Google en el punt de mira de Brussel·les de cara a la campanya electoral de les europees.
La Comissió Europea vol seguir evidenciant la necessitat de controlar qui mana les xarxes socials, i més en unes eleccions on s'hi juguen tant. Després dels escàndols i la suposada implicació de Rússia en els comicis americans i la victòria de Donald Trump, Europa busca el compromís de les grans d'internet per garantir la transparència en la publicitat política i el control de vots i perfils falsos. El codi de conducta, que ja van firmar els gegants digitals el 2018, serà el punt de partida, però la por de la Comissió Europea en no controlar la seva pròpia campanya els pot fer perdre a casa i sense àrbit.
La OCU fila més prim en les dates de consum preferent dels aliments que comprem.
L'Organització de Consumidors i Usuaris vol deixar clar d'una vegada per totes la diferència entre la data de caducitat i de consum preferent. La de caducitat desaconsella totalment el consum per risc en la nostra salut, mentre que la de consum preferent ens avisa de la pèrdua de propietats del producte tal com l'entenem, pèrdua d'olor, de color, de gust, de textura... La OCU llista 10 productes que els podem consumir passada la data recomanada del consum, però avisa que una primera inspecció ocular sempre pot ajudar-nos a decidir si traiem el florit del pa de molle per untar-lo de melmelada natural de prunes verdes o directament ens la mengem a cullerades i tirem el pa.
Rodrigo Rato podria afegir 4 anys més de presó per comissions en campanyes publicitàries a Bankia.
La Fiscalia Anticorrupció així ho ha demanat en la peça separada dins les investigacions centrades en l'exministre d'Economia. L'enriquiment s'hauria produït en cobrar comissions de les campanyes que Bankia, rescatat amb més de 23.000 milions de diner públic, encargava a empreses de publicitat. 4 anys de presó i una multa de 2,5 milions d'euros seguiran engreixant els deutes que té Rato amb la justícia espanyola. L'artífex del miracle econòmic no sembla molt expert en això de l'economia, ja que en el seu debe figuren força multes i anys de presó, i en el seu haver... Pues a veure què passa.
La que sí que sap fer miracles econòmics amb mig quilo de carn de vedella, un encenedor i una forquilla de postre, és la nostra ja habitual al programa, l'Esperança Martí. A ella segur que no se li fa malbé res a la nevera.
Per això, i perquè ens expliqui com saber si els ous hi han caducat, truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Som-hi!
Acabeu de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara mateix no us puc agafar el telèfon, o sigui que si voleu deixar algun missatge o sabeu per què colla existeixen les pizzas amb pinya, m'ho dieu, eh? Sí!
Som, Esperança. Esperança.
Sí!
Avui sí que l'enganxarem a la cuina, fent mones de Pasqua. Esperança!
Ai, oli, ai, quin ridícul. Ai, mira, anava per la cuina i l'he enganxat al vol. Digui.
Molt bon dia, Esperança, sempre tan enfeinada. Estàvem parlant d'això dels miracles, de Bankia i això del Rato.
Del Rodrigo?
Sí, del Rodrigo Rato, que el coneix.
Ai, tant.
Ah, que són família.
Home, tant com família. Ja sabeu que a casa sempre mos hem codeado amb lo mejorcito. Era com si fos de la família. Coincidíem aquí, allà... Ai, mira, no me feu parlar, eh?
Home, com ja que has obert la caixa de trons...
Mira, encara me'n faig creus ara. Si te dic un dia per anar al banc amb això dels punts, això que et donen manetes i bolis i aquestes coses. I ell creu que també anava pel mateix. Pues mira tu, xata, el que passa, les coses, no? Que ell devia portar bastants més punts que jo, perquè ara resulta que ell li va tocar al banc i a mi una rentadora.
Home, però no compari.
Com que no compari? Escolta'm, a mi la rentadora m'ha donat molts menys mals de cap que en aquest banc, eh?
Això també és veritat, eh?
Ai, parlen de rentadores. Ai, sabeu a qui vaig trobar l'altre dia a la cua de cada porca? No porca de guarra, que també.
No, ja, porca
de...
Ja sabem què és la porca.
Doncs vaig trobar-me el taburete. Ai, quina gràcia.
El taburete, el Willy Bárcenas, el fill del Luis Bárcenas.
Aquí és aquest tal Bárcenas. El... Willy, què és? Aquest l'ho deliberat a Willy? El nen aquest que portava la samarreta de ratlles?
El Willy Bárcenas és el fill del comptable de la Caixa B del Partit Popular, el que està a la presó, pues el seu fill és músic.
El Partit Popular? Ai, que han fet un musical ara. Té el musical, tipo això de Los Miserables.
Sí, bueno, i sense el tipo també.
Bé, no estem parlant del mateix taburete, em sembla, eh?
Ah, no sé, jo parlo del taburete que em vaig trobar a la porta. No, porca de guarra, que també...
Centrem-nos, Esperança, centrem-nos.
Ah, mira, si centrem-nos, que això és sèrio, eh?
Menys mal.
Pues el taburete resulta que és un fuster que fa poc que s'ha mudat aquí al carrer, dos cases més abaix d'aquí, cap a la carretera. I diuen que té tres cames.
Ui, doncs sí que és un tema seriós, sí. Deu ser una malformació o alguna cosa de naixement.
Ai, no em parlis de naixement, que si el veus de cara, doncs dius, home, doncs és un xiquet normal. Ara, si es posa de perfil, allí sí que tenim un problema. Un problema gros.
Ai.
L'altre dia, el xiquet petit de la bacallanera jugant a la pilota una mica més i perd l'ull.
Home, que té una malformació, pobre, home, tampoc no ens n'enfotem ben vell.
Home, si sóc una malformació, jo no havia vist un paquet tan ben embolicat des de que em van portar la rentadora dels punts de la caixa.
Esperança,
xiquet.
Sempre acabem igual, eh? Sempre acabem igual. S'ho hauria de fer passar, això.
Ai, em diràs com? Taburete li diuen. A mi me podria fer les ingles.
Ai, Esperança.
Ai, ja li he demanat que em faci un armari. Quatre cadires massisses.
Digui que sí.
Una tauleta de cafè i una tomana. I un bacul petit. I un de mitjà. I un de gran. I una calaixera de noguer per guardar la roba interior.
Gràcies, Esperança.
Ai, que se queda. Ai, el món calaixer. Ai,
Esperança, es veu que va tirant fletxes a tot arreu, eh?
Sí,
no
sí.
No falla cap.
Aquest noi té un punt d'apollo important.
Bueno, la diferència que deu tindre ell i les cadires va d'una pota.
Sí, això sí que és veritat. Aquest taburete que ens tenia preocupats, que no és el Willy Bárcenas, sinó que és el fuster del carrer on viu l'Esperança. I també parlem d'Esperança amb els nostres concursants. Avui ens plantejarem com va l'actualitat informativa del 1996. No és així, Gerard?
És així. Com sempre, tenim aquest avanç informatiu. Aquest cop anem al 1996 i tenim la Sílvia Queraltó de Móra d'Ebre.
Molt bé, recordem que tenim premi en aquest concurs de l'avanç informatiu.
Sí, tenim aquesta ampolla de vi negre de la cooperativa Marçà Falset, Falset Marçà, i a veure si la guanya.
Déu-n'hi-do, què ha fet la Sílvia per participar al nostre programa?
Doncs ens ha escrit al nostre Instagram i ens hem ficat en contacte amb ella per portar-li aquest concurs.
Molt bé, anem a escoltar-la.
Escoltem com s'ha desenvolupat. Sílvia?
Sí?
Mira, et truco de les notícies de Ràdio Falset perquè ets la participant del nostre avanç informatiu d'aquesta setmana, però tan abans que aquesta setmana toca anar al 1996. Estàs preparada per aquest concurs?
Buf, fa molts anys d'això, eh?
Segur que fent memòria te n'en recordaràs.
Ai, ja ho veurem.
Comencem per la primera pregunta. El 1996, Barcelona dona el relleu dels Jocs Olímpics 4 anys després de ser l'anfitriona a quina ciutat? Atenes? Pequín o Atlanta?
Atenes.
La resposta és Atlanta. La ciutat nord-americana va guanyar la votació seguida d'Atenes, que va tindre que esperar al 2004 per ser-ne l'anfitriona. Aquell any 1996 el país que jugava a casa va ser el més destacat. Els Estats Units es van emportar fins a 44 medalles d'or. Però anem a per la segona pregunta.
Va.
Aquell any... El 1996 es realitza el primer implant d'un cor artificial a Espanya. És això cert o fals?
Pues és cert, potser. Sí,
correcte, cert. És cert. Sí. Ángel Calvo, un jubilat de Burgos, va ser el primer pacient en portar un cor artificial autònom a Espanya. El portava implantat a l'interior de l'abdomen i funcionava gràcies a una bateria que portava amb una bandolera.
Déu-n'hi-do, sap més de coses que nosaltres no sabem, eh? Aquest implant de cor artificial que el 96 ja apuntava maneres.
Responent amb molta convicció les dues preguntes, eh? Tant l'encertada com la fallada.
Home, clar, és que si ho has de dir, ho has de dir.
Ho ha fet estupendo, eh?
I per variar comencem amb un empat.
Un empat que fa sola, eh? Recordem que hi ha dos tipus de concursos, el que jugues amb tota la família i part del barri, i els que jugues sola. En aquest
també
cas,
tenen gràcia,
sí,
aquests.
La Sílvia juga sola i a casa.
Doncs sola ens respondrà a aquestes següents dues preguntes. Escoltem-ho. Anem a per la tercera pregunta. I ara et preguntaré sobre futbol. Quina d'aquestes tres competicions no va guanyar l'Atlético de Madrid l'any 1996? La Lliga Espanyola, la Copa del Rei o la Champions de la UEFA?
La Champions.
Correcte. La Lliga de Campions de la UEFA és la resposta correcta, ja que l'equip madrileny va aconseguir els dos trofeus més importants a nivell nacional, però el títol europeu el va guanyar la Juventus de Turín en una final disputada contra l'Ajax. El 1996, seguim amb la quarta pregunta, va ser un any d'eleccions generals. Qui va ser elegit president de l'Estat?
El 96?
Sí.
Ostres, no me'n recordo. L'Aznar?
Resposta correcta. Va ser elegit el José María Aznar per la població espanyola i va aconseguir d'aquesta manera acabar amb els 14 anys de govern socialista succeint a Felipe González. Va ser el quart president després de la mort de Franco.
Bueno, la cosa pinta cap amunt, eh? Tres respostes correctes, una que no ha estat tan correcta.
Bueno, no passa res, és que les de futbol jo no n'encertaria ni una, ja us ho dic ara, eh?
En aquest cas ella l'ha portat bé aquesta, recordem que l'error l'ha tingut amb la primera pregunta i a veure si amb les següents manté aquesta diferència positiva i s'endú l'ampolla de vi.
A veure si és veritat, després de repassar la victòria d'Aznar al 96 i això de la Lliga de Futbol, que a mi també em costa.
Anem a escoltar com acaba aquest concurs. Seguim a per la cinquena pregunta. De moment, molt bé. Quin cantant català i representant d'Espanya d'Eurovisió en 2019 neix aquell 1996?
Hòstic, sé qui és, però no sé com se diu. No ho sé. No ho sé, és que no sé com se diu. Sé qui és aquest noi, però no sé com se diu.
És el cantant de la venda, el Miqui Núñez, que neix el 6 de gener, el Dia de Reis, del 1996...
Val.
I, com hem dit, és l'actual representant espanyol en aquest important certamen després de ser el més votat al programa televisiu Operación Triunfo.
Bueno.
I ja per acabar, l'última,
sí.
El 1996 esdevé una de les catàstrofes més importants del món de l'alpinisme, causant 8 morts en 24 hores. Uns dies després, una dona catalana és la primera espanyola en fer el cim d'aquella mateixa muntanya. Quina muntanya parlem?
L'Everest?
Correcte.
Molt bé.
És l'Everest. Araceli Segarra aconsegueix fer-ne el cim dues setmanes després d'aquell fatídic accident dels dies 10 i 11 de maig. Recentment, al 2015, surt a cartellera la pel·lícula precisament titulada Everest, que representa aquell accident. Doncs això és tot. Moltes gràcies, Sílvia.
De res, a vosaltres.
Estigues atenta per si guanyes l'ampolla de vi gentilesa a la cooperativa Falset Marçà.
Iepa! Molt bé.
Gràcies.
Adéu, adéu, merci.
I tenim la Sílvia de Mora contenta perquè ha guanyat aquesta ampolla de vi i damunt perquè ha encertat 4 respostes.
Això ja feia setmanes que no passava, eh? Per primer cop tenim clarament una guanyadora.
Tot i així, nosaltres som benèvols, eh? És a dir, qualsevol persona pot participar i nosaltres ja ens encarreguem d'ajustar aquest resultat.
Alba, digue'ns la veritat, tu tampoc sabies qui era el Miqui Núñez.
És veritat, no ho sabia, però ja ho he buscat, m'ha quedat molt clar i vaya regalazo de Dia de Reis, eh?
Ala, ala.
Molt bé, Alba, això de buscar se't dona bé, eh?
Sí. L'any que ve m'ho demanaré, Gregori.
L'any que ve demana el que vulguis per Reis, que els Reis ja se sap que porten el que nosaltres escrivim a la carta. I farem una carta també per la setmana que ve, que repassarem el 1997. I el que no va passar el 1997 és l'exhumació de Franco al Valle de los Caídos. I després del regalazo que ha tingut la Sílvia Queraltó, repassant l'abans informatiu del 1996, passem a les notícies en paper, totes aquelles notícies que es publiquen en els diaris i les revistes i que ens porta l'Anna Torné. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Anna Torné. Com va la premsa? Què publiquen els diaris?
Doncs mira, BBC, la impressionant imatge d'una balena amb 40 quilos de bosses de plàstic en el seu estómac.
La setmana passada, que si un menja seients de bus, i ara plàstic, eh? Al final l'única com cal resultarà ser l'esperança.
Doncs sí, tenim l'esperança i l'esperança que hem de posar del planeta, eh? Que ens costa reciclar, ens costa enviar aquests missatges a tota la població de que és important el consum d'aquest plàstic i sobretot no abocar-lo al mar.
Cuéntame más, Anna, cuéntame más.
Sí, això.
Doncs aquesta és la imatge que podreu recuperar consultant a la pàgina web www.bbc.com.
Li has fet càsting abans de fitxar-lo?
Bueno, l'hem apuntat a una acadèmia d'anglès.
Ah, vale, vale.
Si bé dediquem aquest espai a les notícies més curioses, també és força curiós que en el fons marí estigui cobert de plàstic que nosaltres mateixos aboquem incontroladament. I molts animals i plantes moren a causa dels seus efectes.
Doncs és així, eh? Sobretot, conscienciació.
De fet, hem arribat a crear una illa de residus de plàstic que situa entre Amèrica i Àsia, al Pacífic. Estem parlant de 100 milions de tones, eh? 7 cops la superfície d'Espanya.
En plàstic.
Ara s'entén millor lo de la balena, eh?
Això sí.
Aquesta balena va ser localitzada a les costes de Davao, a les illes Filipines, i els experts van extreure tant de plàstic del seu interior que parlen de mesos o fins i tot anys d'ingesta incontrolada de plàstic.
Precisament la zona que parlava.
Clar, aquesta forma que tenim de gestionar el nostre planeta porta a aquestes conclusions.
Pobra balena, imagineu-vos si Pinocho hagués passat quan ara. El que ella s'hagués quedat dintre la balena tot ple de plàstic si no hagués pogut sortir.
I seguim amb més notícies, les notícies en paper.
La Vanguardia. Detenen a una jove per drogar els seus companys de feina perquè estaven massa tensos.
Aquí això no passa, aquí no estem molt, molt relaxats, però tampoc no ens droguem.
Imagina't-ho. Fli, fli, fli.
I no ens n'entenem de res.
Bueno, no passa a menys que ho coneixem. Això sinó que ha estat a l'estat de Missouri, als Estats Units. Un noi de 19 anys que treballava a una empresa de lloguer de cotxes drogava els seus companys de feina afegint droga a les ampolles d'aigua dels companys, més concretament hi afegia LSD.
Més o menys el que feia tothom als pàrquings de Pachá als 90.
Conta raó.
Amb els perills que és això en una empresa automobilística, és a dir, que els cotxes anaven més cap a la dreta que cap a l'esquerra.
Però aquest tio li sobrava la pasta, perquè allò que diuen les mares de no agafeu caramelos que regalen droga i aquestes coses que no la regalen, doncs aquest xic...
Però aquí era per una bona causa.
La peripècia no sembla massa consistent, ja que sembla més una gracieta o una novetada, però en passar a disposició policial, el jove va reconèixer els fets i va comentar als policies que ho va fer perquè veia els seus dos companys força tensos i que els calia relaxar. Bé, si no era més fàcil una sessió de mindfulness.
Sí, o posar ambientadors de pi.
Home, el mindfulness aquest igual los deixa dormits, eh? No sé què és millor.
O una mica de ioga.
Tot, això és ser bona persona.
Tot pot ser. El companyerisme a la feina és molt important. Important també la tercera notícia.
La Vanguardia. Chelo estalla en Sálvame tras ser pillada besando apasionadamente a su hasta ahora anónima mujer.
Déu-n'hi-do, eh? La última notícia sempre és la més picant, eh? Forta. Ens agrada aquestes notícies que ens porta l'Anna i que ens porta el Montrosa aquí a les notícies.
A veure... Chelo García Cortés, col·laboradora de tots els Sálvames, rojo, amarillo, deluxe, azul...
Aquest sabem qui és, no?
Sí.
Todos los famosos avisos, habidos y por haber.
Perfecte.
Ha fet un petó a la seva parella. Fins aquí la cosa no sembla massa sucosa, però el fet és que s'ha descobert un dels grans secrets d'aquesta periodista.
Que el perfil tàcito és del tinent coronel Baena.
No, la seva relació de més de 29 anys amb una, fins ara, anònima parella.
I no ho sabia ningú.
No.
Ni els pares,
Mai en aquests 29 anys havien estat fotografiades juntes i el lloc indicat és una platja, sabeu d'on?
D'on?
De Castelldefels.
Mare, bueno, amb lo maco que és Ibiza, Azores, Florència, París, Marçà.
Només ho podria empitjorar la Barceloneta, eh?
Marta Roca, que així es diu la parella de la col·laboradora més dramàtica del circ de les tardes a Telecinco, ja és... la cara més buscada de l'any, només per darrere de Miqui Núñez.
Mira, el regalazo.
Ja sap qui ets, eh?
Ah, ja sé qui és, ja estic al dia, estic al dia.
Dediquem els pròxims minuts a continuar buscant aquest currículum i aquestes fotos a Instagram de Miqui Núñez i tornem de seguida.
Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912.
I tornant de la publicitat, anem a les notícies de la padrina. L'Alba Roda ja ens té preparades aquestes notícies, que són molt importants perquè aquesta nit puguem anar a dormir tranquils. I abans estàvem parlant d'això de les drogues i com ens relaxem. Tu, quan estàs nerviosa, com ens relaxes?
Jo faig dobles.
I això relaxa?
Pues sí, jo ho feia al jardí i quan l'home de la veïna mira, ella es posa supernerviosa i quan la veig, pues mira, això relaxa qualsevol.
Ah, vist així, també és veritat. Però anem directament a les notícies. Què ens portes aquesta tarda?
La primera, la policia accedeix a un vehicle particular trencant el vidre per rescatar un peluix.
Molt interessant, rescatar un peluix d'un cotxe. Comencem bé la tarda.
Sabeu quan a casa sempre ens diuen no deixeu res a la vista al cotxe?
Home, sí, ja, la cartera, el mòbil, per un peluix.
Doncs aquest és el consell que no va seguir en Gordon Williams, un britànic de 80 anys, en deixar aparcat el seu Mercedes al sol. El resultat? El vidre de la finestra del darrere trencat i la cara d'imbècil d'un agent de policia.
Home, clar, veure un peluix.
I el veure en Mercedes amb un vidre trencat.
Exacte. Ens posem en antecedents. Un ciutadà passejava tan tranquil pel carrer quan va veure a l'interior del cotxe un gos agonitzant. Va veure que respirava amb dificultat i de seguida va trucar a la policia perquè patia per l'animal.
No.
Els agents van veure l'escena, no van dubtar ni un moment en accedir al gos trencant el vidre de la finestra posterior del cotxe de manera que al intentar rescatar el gos van descobrir que ni era un gos de veritat ni tenia problemes respiratoris.
Se veia vindre.
Era un peluix molt real, no com els que donen a la tombola de la Fira de Mora.
La pregunta és com veies un peluix respirar. Això no és una mica quarto mil·lennio.
La ment humana...
I els peluixos...
Trobo que han anat molt a saco aquests policies, no?
Home, perquè volien allò de fer-se els herois i, bueno, rebentar un vidre és de gratis, que pipa.
I si hi ha un gos agonitzant.
Claro.
Molt bé.
L'amo del cotxe, lluny d'estar enfadat perquè un policia li trenqués el vidre del cotxe, no com a Rambla de Catalunya el dia 20 de setembre. Diu que ell hagués actuat igual, ja que hi ha molt inconscient pel món. Recordem que això aquí passa amb els nens i, lamentablement, alguns pares els deixen llargues estones en vehicles tancats a l'estiu quan alguns d'ells han mort per un cop de calor.
Ni que no hi haguessin cangurs per contractar.
Això és veritat, eh? Hi ha molta gent inconscient que, a part de deixar la cartera, el mòbil, la jaqueta en el cotxe aparcat, deixa els seus fills, eh? I això sí que des d'aquí hem de dir que és gravíssim.
També us he de dir que ara hi ha unes nines que reprodueixen bebès de veritat, que fan por, eh?
Els reborns. I aquests respiren i tot, segurament.
A mi em fan por, eh?
El que passa que no sé si també trencaria un vidre per salvar una nina d'aquestes.
No t'ho sé dir.
La dada imprescindible, la que ens portes, i aquesta tarda sí que la consultarem.
Fer la migdiada amb serps verinoses és una pràctica relaxant contra l'estrès.
Doncs no sé si em preocupa més el que diràs tu, si em preocupa més el dormir amb una serp o que m'expliquis com funcionen aquestes coses.
Home, jo abans que això faria topless, també t'ho dic.
També és veritat, amb la veïna.
Nois, tot i que més d'un ha dormit amb una bona víbora, i no només la migdiada, el cas és que...
Jo en conec més d'un.
El cas és que un spa d'Indonèsia n'ha sabut veure el benefici. A Jakarta ofereixen llargues becaines amb pitons verenoses de més de 2 metres i la cosa va en sèrio. La pràctica es du a terme en llits balinesos on, amb només roba interior, t'estires i els encarregats del massatge et posen a sobre un parell o tres de pitons que s'acomoden sobre el teu cos fins a dormir-se. Així, tal qual, sobre el teu pit o les teves cames.
Home, si et mossega una serp d'aquestes, igual sí que et quedes relaxat, eh? Però per massa temps.
I per vida.
Exacte. Bueno, com que una serp adormida tampoc té gaire gràcia, mentre tu intentes agafar el son, l'encarregat de l'spa va despertant la serp perquè es vagi movent i així encara et posin més nerviós.
Una mala llet.
Home, la serp relaxada no estarà segurament si li van tocant els trons mentre intenta dormir.
La veritat és que la relaxació jo no la veig tenen lloc.
No, ni jo.
La sessió pot durar fins a 90 minuts. Part dels quals deus passar en vida i la resta ja difunt.
No, que dèiem.
I el preu és d'uns 35 euros.
Barat, bueno. Per compartir llit amb tres víbores.
He vist morts.
Una experiència.
He vist morts més cares.
Els responsables de l'establiment diuen que no és gens perillós, però són els mateixos que mengen taràntules fregides o ous d'ovella crus, 100% de fiar, eh?
Doncs, quan et pots fiar d'una persona que et diu això, segurament que totes les pràctiques que proposa poden ser igual d'interessants, com a dormir amb serps, eh? Em preocupa força aquesta idea.
A mi el que em preocupa és que hi ha gent que ho pagui, és a dir, hashtag como molo, perquè això per a què serveix? Per penjar-ho a Instagram i poca cosa més.
Home, si tan relaxa, potser s'ha de provar.
I amb roba interior, eh? Que li dius, li vas ensenyar en xin pitxar muérdeme aquí a la serp. No.
Això
sí que és fàcil.
Passa. Això sempre passa. Nois, i així d'aventures extremes, jo us volia preguntar què seria el que una activitat d'aquestes així, acabada ING en anglès, de modernos, de hashtag, què faríeu? Ne tinc unes quantes.
Vinga, proposa.
A veure.
Mira, la primera. Zorbing.
Déu-n'hi-do, eh? Acaba amb ming, però...
Sí, sí.
Com zombi, però
és
molon.
Com una pilota gegant d'aire que tu te poses dintre i te tires per on vols. Ja.
Ah, això està bé.
Bueno. Sí?
Passa que del morral, no sé si em donaria a mi la
baixada. Ui, allò, si t'agafa un esbarzer, te quedes... Te quedes...
Inflable, eh?
Sí. Va. Després hi ha una altra que es diu blobbing, que és gairebé el mateix, però és una pilota que te poses tu dintre i fiquen aire i la tanquen hermèticament i posen la pilota dintre l'aigua, algun llac o algun riu, i tu vas pues, fent el hàmster.
Mm. Bueno, com... pot ser millor per la muntanya, no? Perquè si ho haguéssim de fer per l'aigua, aquí el Priorat no sé on ho fotríem, eh?
Bueno, podries baixar al Siurana.
Bueno, no sé quin Siurana.
Seria com anar a l'aquàrium, allò que passes pel túnel, però que tu hi vas dintre.
Sí, exacte. Un altre, cable wakeboard.
Això està molt divertit, eh?
Cada cop la paraula és més llarga. La
sí,
última
difícil.
Que diràs durarà molt?
Podria ser, però així molen més. Bueno, és com fer surf, vale? Però vas amb una espècie de la delta.
Ah.
Ma o menys.
Sí, però lligat a un escalèstric.
Exacte.
És com fer un escalèstric amb uns patins als peus.
Quasi que prefereixo la pilota.
Més. Nois, parasailing.
Parasailing?
És com parachuting, bueno, parasailing.
Pensen que és un vol nàutic, però és una activitat turística relaxant. És allò que tu vas com una espècie de la delta, però que t'estàs tirant una lanxeta.
Saps aquestes paraules? Et fan vindre a la memòria que totes les paraules en anglès no serveixen per res, perquè tot això...
Com a molt bonico. Estàs lligat amb un estel i t'estàs tirant amb un barco. Bueno.
Que moderno.
Parkour.
Ah. Aquest sí que el coneixem.
Però això no és gaire modern, ja us he de dir, eh?
Home, però arriscat sí que hi ha gent que perd ginolls, eh?
Jo si no acaba a mi ja no m'interessa.
La gent que fa parkour diu: nosotros no asumimos riesgos, solo nos desplazamos.
Sí, pues que agafin el bus.
Pues no, però ells van saltant. Nois, més, cliff diving. Bàsicament, mm-hmm. Estirar-te d'un penya-segat. Jo això ho he fet vist. Ho he vist amb aquells del Red Bull que se tiren i avall.
Molt bé.
No sé, a mi em faria com a cosa, eh?
Home, a mi també.
Sí.
S'ha de triar al final, perquè jo ja m'estic veient els últims dies.
Me'n queden dos. Skydiving, sí? I sí. Salt base.
Bueno, el skydiving seria el paracaídas de tota la vida, no?
Sí, exacte.
I salt base seria saltar...
Sí, però és un lloc fix, en lloc
sí,
de l'avió,
sí.
No?
Exacte. Bueno,
i hem de triar, no?
Sí, què faríeu?
Jo em quedo amb la pilota aquesta, la primera, el Zorbing este, que et tira per la muntanya.
Jo crec que el blobbing, m'agrada a mi. I tu, Gregori?
Jo és que depèn de la companyia, perquè depèn de qui vagis, el skydiving pot ser anterior, és a dir, que algú t'espenyi. És a dir, també has d'anar una mica atent en qui comparteixis aquestes activitats.
Tranquil, sí. Ja t'espenyo jo, que a mi m'agrada més espenyar que m'espenyi.
Jo pot ser l'única que no faria seria la de tirar-me del penya-segat. Ja ho he fet, però és que t'agafa mal d'esquena, si et tires malament.
Haurem de contractar algú altre per si l'Alba no ens apareix al pròxim programa.
Molt bé, moltes gràcies, Alba.
Aquest cop ens desplacem a París, on s'obrirà la major exposició sobre el jove faraó Tutankamon, fora d'Egipte. Allí hi ha el Joan Anton. Bon dia.
Doncs ens trobem a l'exposició que ha portat a París aquell any 1967, quan per primera vegada la capital francesa exposava els tresors del faraó més enigmàtic. Un faraó jove, amb ganes de viure, ambiciós i ple de vida, el qual li va ser truncada amb només 19 anys. Tutankamon, o Tutan, com el cridaven els seus amics, i la majoria de pintors de broxa gorda d'arreu del món, va regnar durant 10 anys en un Egipte pròsper, encara que superb i pretensiós, ja que tothom es mirava per sobre de l'ombro. A l'exposició es podran veure 150 objectes pertanyent als tresors que van acompanyar el jove faraó cap a l'altre món, i que pel que sembla no hi cabien a les butxaques. Howard Carter, qui el 1922 va descobrir la tomba amagada del fill d'Akenaton, sempre va descriure el tresor com el més gran trobat fins la data encara, que aquell temps encara no es coneixia el patrimoni d'Amancio Ortega.
Ja s'ha entrat a veure l'exposició?
I una merda.
Home,
és que anar a París a fer una crònica d'una exposició i no veure-la és una mica estrany. No és massa periodístic.
Que aquí tots els que han descobert tombes han estat tocats per la maledicció i en un tres no res l'han palmat. A mi no m'enredes.
Com que t'has informat i veig que sembles ja tot un expert en la matèria...
Ho he buscat a la Wikipedia. I ara, si em permeteu, us deixo que he d'anar a la platja.
A que avui tampoc no ets on has de ser, no?
Sóc a casa, on vols que sigui.
Gràcies.
I si escolteu aquesta sintonia és que ja anem de baixada, acabem el programa Kiss, no sense abans recordar-vos com participar.
Doncs és molt fàcil, Gregori, només han d'entrar a l'Instagram i escriure'ns a l'arroba lesnotícies, que és el nostre. Ens passeu el vostre número de telèfon o el d'un amic que vulgueu que truquem i nosaltres doncs, farem realitat el vostre somni.
Trucarem a aquestes persones que participaran de l'avanç informatiu amb el Gerard, els hi farem les preguntes i faran com la Sílvia, que aquesta tarda ha guanyat una ampolla de vi gentilesa de la cooperativa Falset Marçà. Repassant l'actualitat, la del 1996 i l'actualitat també l'hem passat amb l'Anna.
Exacte, conscienciar a tothom, sisplau, que vigilem l'ús del plàstic, que si no mireu aquests pobres animals que es moren per culpa nostra, reciclem!
Reciclem i ecologia són aquests els missatges que ens ha portat l'Anna aquesta tarda i que hem pogut compartir amb ella totes aquestes notícies que ens van generant consciència a l'hora de reciclar i de compartir. I l'Alba també té moltes coses que compartir amb nosaltres.
Sí, padrines, mai heu hagut de menjar-vos una carta que us ha enviat un amante? Perquè les vostres netes serien capaces d'empassar-se un telèfon mòbil per no ser descobertes.
Déu-n'hi-do, el que estem veient en aquest programa, el que descobrirem la setmana que ve, però ara acabem. I acabem amb la predicció per al cap de setmana al Pol de Reus. El proper cap de setmana anem a Tel Aviv a veure el Miqui Núñez a Eurovision.
Molta sort, nois. Sobretot si espereu que la venda s'enfili més amunt del lloc 20. Espanya només guanya Eurovisió en temps de Franco, o sigui que haver votat millor el passat 28 d'abril.
Ens trobem amb els antics alumnes de l'IES Priorat a fer una paella aquest diumenge a Gratallops, diu la Sònia de la Vilella.
Innocents, els premis del concurs de paelles de l'institut estaven comprats, o sigui que no feu experiments i creieu que els guanyadors podran revalidar el títol després de 20 anys.
Es veu que la cosa va de paelles. En Joan diu que aniran a Deltebre aquest diumenge a fer una paella a Mas de Prades.
Un altre que es deixa guiar per joc de cartes. Ja m'agradaria conèixer l'entrenador personal del Marc Ribes. Els dos, més que un restaurant, podrien reobrir Patxa la Pineda. Això sí, prefereixo els consells del Marc Ribes que no pas els de la guia Michelin.
Moltes gràcies, Alba Roda. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Moltes gràcies, Gregori. Fins la setmana que ve.
També ens ha acompanyat l'Anna Tornell, l'Antonio Biots, la Gisela Escoda i a la producció el Blai Brull. També tornem la setmana vinent amb les notícies, un programa que no és d'actualitat.